L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Ens saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 13 de juny, destacarem... Els pagesos demanen solucions als atacs massius d'ocells als camps d'arròs. La cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre llença al mercat un licor d'arròs. La cala entre els municipis de les Terres de l'Ebre amb millor comportament econòmic aquest darrer trimestre. Iniciativa per Catalunya Els Verds demana al govern que impugni el Pla de Conca de l'Ebre elaborat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que el president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas, creu que és necessari prendre una decisió per evitar els atacs massius d'aus als camps d'arròs del Delta. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. El president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas, ha dit a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre que seria bo que s'assentessin totes les parts implicades per tal de lluitar contra la presència massiva de les aus als arrossars. Flamencs a l'inici, polles i patos durant la sembra i la polla blava que fins al final de la collita invadeix els camps del Delta, especialment flamencs i polles blaves que són espècies protegides. Així ho explicava Miquel Fàbregas, que és el president de la Cambra Arrossera del Montsià.
Aquí al final hem de començar a obrir un debat on tothom mos tingués en que sentar a la taula, totes les parts implicades, vull dir tots, no simplement de dir administració i arrossers, caçadors, també tothom, que en parléssim, perquè a veure, aquí hem de definir les aus que pot suportar el Delta, què es pot fer per evitar que aquestes aus entren al camp, perquè a veure, si no al final arribarà un moment en què realment el pagès desmoralitza molt. Penseu que mos han passat pues, pràcticament un mes on molts de pagesos pues, pràcticament s'han gitat a la una o a les dues del matí i s'han aixecat a les quatre per anar a espantar. I si no han ficat algú que pogués anar a espantar, vull dir, realment ja comença a ser un cost en diners, però també comença a ser, i molt important, un cost a nivell de salut i a nivell físic. Eh? Hi ha gent que s'adorm i que té un despiste i el cotxe li cau al desaigüe. A veure, comença a ser un tema preocupant.
Doncs en les paraules del president de la Cambra Arrossera del Montsià, que ha manifestat que els pagesos estan satisfets de que el Delta de l'Ebre sigui un lloc on les aus trien a passar parts importants de la seva vida. Tot i així, s'ha de tindre un control. El president de la Cambra Arrossera del Montsià ha dit que els flamencs fins poden matar fins i tot en una volada entre les plantes d'entre 5 i 10 jornals ni retardar la collita, el que suposa un cost important per al pagès, un cost que no doncs, està cobert per cap mesura mediambiental de la Unió Europea.
Gràcies, Manel. I continuem parlant d'aus al Delta de l'Ebre, ja que la patrulla del Servei de Protecció de Natura, Seprona, de la Guàrdia Civil a Tortosa, va rescatar un total de 165 pollets de 4 espècies diferents d'aus aquàtiques. El rescat va tenir lloc entre diumenge i dilluns als canals de rec construïts amb peces de formigó o obra del Delta de l'Ebre i que s'esdevenen trampes mortals per als pollets. La Federació de Caça de les Terres de l'Ebre, algunes societats de caçadors i el Parc Natural del Delta de l'Ebre col·laboren econòmicament o amb mitjans materials i humans per evitar la mort dels pollets atrapats. Per salvar-los, s'instal·len unes rampes i uns taulons de fusta de forma estratègica a l'interior i costat dels canals perquè les aus puguin sortir-ne. Al Delta hi ha una extensa xarxa de canals d'uns 500 quilòmetres de llargària. Cada any, coincidint amb l'eclosió dels ous de les aus aquàtiques, la segona quinzena de maig i primera de juny, molts pollets cauen de forma accidental o bé voluntàriament a l'interior dels canals construïts amb peces de formigó o obre una trampa mortal per a la majoria.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que la cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre llença al mercat un licor d'arròs. Lluïsa Bertomeu.
Arrossaires del Delta de l'Ebre amb l'objectiu de donar un valor afegit a l'arròs i continuar expandint la marca Segadors del Delta ha tret al mercat dos varietats de licor fetes d'arròs, licor de crema d'arròs i licor d'herbes. La iniciativa forma part de l'aposta constant per la innovació de la cooperativa amb l'objectiu de diversificar i augmentar nous mercats que permetin donar sortida i ampliar la comercialització de l'arròs. El desenvolupament tècnic del producte ha anat a càrrec de l'empresa catalana Bardinet, que gràcies a la gran experiència en el món dels licors i espirituosos ha ajudat a que la idea, després de 18 mesos de treball, s'hagi convertit en realitat i ara ja estigui en marxa la campanya de l'any llançament. D'aquest nou producte d'Arrossaires en parla el seu president, Jordi Casanova.
Això va néixer fa un any i mig, que l'inquietud de traure sempre algun producte que vingués de l'arròs, i se va treballar la possibilitat de traure un alcohol de un licor d'arròs. Se va treballar una mica en les primeres inquietuds, així tipo buscant algú que ens pogués fer este treball. Al final vam contactar en una empresa. Aquesta empresa el que va fer ha sigut agafar-se-ho amb moltes ganes i pues, després d'un any i mig ha tret al mercat un producte que serà de l'arròs i seran ara per ara dos sabors, un de crema d'arròs i l'altre és el licor d'herbes d'arròs que traurem ara la setmana que ve al mercat. Estem a l'expectativa de com aniran aquests dos productes, com ho acceptarà l'hostaleria. Nosaltres hem pensat molt en l'hostaleria del Delta perquè jo crec que li tenim un nou producte i un producte que reforça més encara el que és el nostre territori, el que és l'arròs i la present que està dins de la nostra cultura, sobretot d'alimentació, i bueno, això és el que treballarem, és en busca de línies sempre de que ens donen una mica més de valor afegit a la gent del territori. Per a la cooperativa d'Arrossaires, Segador serà el líder de defensar el territori i de defensar els valors, de defensar el nostre paisatge, la nostra cultura, i l'aposta nostra sempre serà Segadors.
Els licors d'arròs Segadors del Delta es van presentar dilluns a la seu d'Arrossaires del Delta de l'Ebre davant d'uns 250 convidats del món de l'hostaleria, el turisme i la classe política del territori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que la Cala està entre els municipis de les Terres de l'Ebre amb millor comportament econòmic aquest darrer trimestre. La Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili ha presentat aquest matí a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre corresponent al primer trimestre del 2012. Olga Tomàs.
La Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB ha presentat aquest matí a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre corresponent al primer trimestre del 2012. De les dades exposades per Juan Antonio Duro, responsable de la Càtedra d'Economia de la URB, es desprèn que el context econòmic de les Terres de l'Ebre continua sent negatiu. Tenim com a exemples més extrems el municipi de la Sénia i el de Deltebre. El segueixen municipis com Sant Carles de la Ràpita, Roquetes i Ulldecona. D'altra banda, però, segons Duro, les dades reflecteixen un bon comportament en municipis com l'Ametlla de Mar, on el sector de l'hoteleria és la punta de la llança de l'economia local. A més, la taxa d'atur aparent de l'11,5% és inferior a la mitjana catalana, que és del 12,5%. Duro ha remarcat que el decreixement de sectors com l'educació i la sanitat a l'Ametlla ve donat per reajustaments del govern de la Generalitat i el govern central i, per tant, és un fet conjuntural. Escoltem Juan Antonio Duro, responsable de la Càtedra d'Economia de la URB.
I bé, municipis com, per exemple, el de l'Ametlla de Mar, no es troba, diguem-ne, en la part alta dels que menys baixen o, en tot cas, dels que millor s'estan comportant, si poguessin fer en grups. En el cas de l'Ametlla és un cas paradigmàtic de la força que té l'hostaleria per sortir de la situació. I, per tant, és un municipi en el qual, si s'han produït baixades, han estat baixades associades previsiblement a l'ajustament públic i, per tant, als llocs de treball que s'han hagut de destruir per processos de consolidació fiscal. Però la nostra sospita és que si això no s'hagués produït, fins i tot l'Ametlla podria haver obtingut resultats positius.
A les antípodes de la situació de crisi global al territori, trobem Flix amb una pràcticament plena ocupació. D'altra banda, segons Duro, una de les novetats d'aquest anàlisi trimestral és la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social i, per tant, de llocs de treball del sector industrial. La construcció continua sent, però, el sector més afectat al territori. Duro, d'altra banda, ha fet una crida a l'optimisme i a la mentalitat global i internacional per sortir del pou. A més, també ha instat a la Generalitat, representada per Maria Rosa Peig, directora dels Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals, a posar fil a l'agulla per ajudar a municipis com la Sénia.
La diputada d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Hortènsia Grau, reclamarà al govern que impugni el pla de conca proposat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè considera ignora el dret de les comunitats autònomes a participar en la fixació dels cabals ecològics. Grau va presentar un paquet d'esmenes a sengles propostes de resolució sobre el cabal ecològic del tram final de l'Ebre perquè quede garantit de forma suficient malgrat els incompliments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i del govern central. Així, proposa també que el govern posi en coneixement de la Unió Europea l'afer perquè s'incompleix la directiva Marc de l'Aigua. Grau també planteja que el govern exigeixi a l'Estat que faci públics els estudis tècnics que utilitza per fixar els cabals ambientals. També reclama la convocatòria amb caràcter urgent d'una nova reunió de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre amb el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el secretari d'Estat del Ministeri de Medi Ambient per tractar la proposta del cabal ambiental al tram final de l'Ebre, atès que afecta de manera directa al manteniment del delta. Segons Hortènsia Grau, han dut les propostes al Senat, les debatran ara al Parlament i estan disposats a arribar a Brussel·les. La diputada va assegurar que el govern del PP ha d'aturar aquesta nova ofensiva contra l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va desestimar ahir dimarts un recurs interposat per l'empresa Rio Sénia contra la concessió de la llicència d'explotació del projecte d'emmagatzemament de gas Castor a l'empresa Escal UGS. Segons la resolució facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de València, el Suprem aprecia manca de legitimació per part del demandant per impugnar l'atorgament de la concessió. Rio Sénia defensava que la concessió afectava uns terrenys de la seva propietat situats en terra ferma. L'alt tribunal entén que la llicència concedida tan sols es refereix a l'emmagatzemament de gas a 22 quilòmetres de la costa i, per tant, no afecta els terrenys de Rio Sénia. L'empresa demandant defensava que el projecte Castor no només inclou l'emmagatzemament de gas, sinó també el gasoducte i les instal·lacions a terra. El Suprem entén pel que fa a la concessió del projecte que tan sols es refereix a l'emmagatzemament i que, per tant, es desestima el recurs. Afegeix l'alt tribunal la manca de legitimació i l'apel·lació de Rio Sénia a l'existència d'una acció pública en matèria urbanística i de costes per justificar el recurs en virtut de les normes urbanístiques. Segons el Suprem, l'acte impugnat afectaria només a l'explotació del magatzem subterrani a la mar i, per tant, quedaria al marge de la normativa urbanística.
Serveis informatius de Mute.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Dissabte, 16 de juny del 2012, acte solidari pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Estadi La Unió, a les 12 del migdia. Associació de Veterans, Unió Esportiva Aldeana, Veterans, Futbol Club Barcelona. Organitza Ajuntament de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona, Imagina Ràdio, Canal T, Cadena Ser, l'Ebre TV, La Veu de l'Ebre, Canal 21, Antena Aldaia i emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Siguem solidaris, no hi faltis.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Método, Piròmbolas, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Star, Sonic, Sherpas, Método, Piròmbolas, Quijotes, Buitres, Junior. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha girat contra l'actual alcalde de Tortosa, Ferran Bel, les crítiques que llançava fa uns anys com a cap de l'oposició al batlle socialista Joan Sabater per compatibilitar el càrrec al consistori amb el de senador. El portaveu socialista municipal, Antoni Sabater, va criticar precisament les absències continuades de Bel per la seva activitat al Senat i la manca d'un lideratge fort a la ciutat com un dels principals retrets d'una valoració molt negativa del primer any de mandat de Convergència i Unió a la ciutat tortosina amb majoria absoluta. Antoni Sabater.
De bon inici, en uns moments de unes dificultats, diguem, de finançament de la hisenda local de la ciutat, com també de les necessàries polítiques de suport a la diversificació econòmica i al nostre desenvolupament econòmic, precisen de que hi hagi un lideratge fort, precisen de que, sobretot, els màxims responsables del govern municipal, com en este cas podria ser l'alcalde, com podria ser també, en este cas, la primera tinenta d'alcalde, estiguin al peu del canó i estiguin permanentment a l'Ajuntament per poder dirigir la nau de el consistori.
Així mateix, Sabater va estar molt crític amb la manca de model de desenvolupament econòmic i de polítiques actives d'ocupació, posant com exemple el Viver d'Empreses, i també va lamentar la manca de lideratge territorial de l'alcalde contra les retallades del govern de Convergència i Unió i el Partit Popular. Sabater va reclamar ja el pla estratègic que necessita la ciutat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Santa Bàrbara assumeix completament el servei de neteja viària. L'Ajuntament ha adquirit una màquina adaptada a les necessitats del municipi. Mesos enrere, va rescindir el conveni amb l'empresa que se n'encarregava perquè aquesta no complia les exigències acordades. Josep Roig.
Des de fa uns dies i un parell de mesos abans de lo que estava previst, Santa Bàrbara disposa ja de la nova màquina de neteja viària amb unes dimensions que la fan apta per a poder donar també servei a zones del municipi abans inaccessibles. La capacitat del dipòsit és de 2 metres cúbics i està dotada d'un tub aspirador i un braç articulat per poder netejar també les voreres. Ho explicava l'alcalde del municipi, Jordi Boronat.
Sí, és més petiteta, la gent suposo que ja ho ha vist, és més petiteta que l'anterior, bueno, amb una capacitat de 2 metres cúbics, i bàsicament el fet d'agafar la més petita era per un tema d'accessibilitat, i tota la zona de detrás dels carrers, aquells de detrás de l'església, per exemple, són molt estrets, s'ha de tindre molta maniobrabilitat, la maniobrabilitat de la màquina és a les 4 rodes, i per tant ens permet entrar per llocs que, pues, abans en l'altre per la pel volum de l'anterior, pues no es podia entrar, no? Això ens permet també entrar al camp de futbol, inclús al cementeri, i amb això pues guanyem pues accessibilitat a llocs on no es podia entrar, no?
La màquina netejadora ha costat al municipi 105.000 euros, dels que se n'han abonat ja la meitat, i la resta es pagarà al decurs d'aquest exercici. Amb la nova màquina de neteja viària i el personal municipal que l'ha de conduir, l'Ajuntament de Santa Bàrbara assumeix completament les tasques de neteja viària després de que, mesos enrere, es rescindís el conveni signat l'any 2008 amb l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A., segons informava l'equip de govern planer, perquè no s'havien complit les exigències de l'Ajuntament en matèria de neteja i per la reiterada ignorància de l'empresa als requeriments fets per aquesta qüestió. De moment, i segons que ens informava l'alcalde, Jordi Boronat, s'han fet i es faran unes primeres intervencions d'atac per retornar als carrers del poble un aspecte més digne, però encara no hi ha una planificació de la periodicitat amb la que es procedirà la neteja viària, tenint en compte que l'operari que se n'ha fet càrrec de la màquina és el mateix que s'encarrega del manteniment del cementiri municipal. Tot i això, Boronat deia que després de l'estiu està previst que 3 o 4 dies a la setmana es dediquen a les tasques de neteja viària.
Des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens informa avui que una xerrada sobre la heràldica cívica a Catalunya servirà aquesta tarda a partir de les 7 per inaugurar oficialment una exposició sobre aquesta temàtica que fins a final de mes es podrà visitar a la Biblioteca Trinitari Fabregat. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. És d'Alcanà. Parlem avui d'aquesta iniciativa de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals que promou la creació d'una exposició gràfica i explicativa dels orígens, la història, el significat i l'oficialització dels escuts heràldics a Catalunya. El Departament de Governació vol impulsar aquesta oficialització d'una heràldica homogènia i identificable. En aquests moments hi ha prop de 300 municipis a Catalunya que no tenen els seus escuts heràldics oficialitzats, un d'ells Alcanar, que recordem fa poques setmanes aprovava en sessió plenària d'iniciar aquest expedient, el de l'oficialització de l'escut oficial del municipi. I cal dir també que quasi 600 dels 947 municipis de tota Catalunya no entenen la bandera. Amb aquesta exposició es vol trencar la percepció que avui tothom té de l'heràldica com a disciplina poc popular i unir la nostra història individual i col·lectiva amb la simbologia que envolta els nostres pobles, ciutats i comarques. És per aquest motiu que a partir de les 7 d'aquesta tarda s'ha programat l'organització a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat de la inauguració de la presentació d'aquesta exposició titulada La força de l'escut, l'heràldica cívica del món de Catalunya. Una exposició que es podrà visitar a la Biblioteca Trinitari Fabregat en horari d'apertura al públic i fins al dia 29 de juny. Cal dir també que per complementar aquesta inauguració s'ha programat una conferència que sota el títol Aproximació a l'heràldica cívica a Catalunya s'encarregarà de pronunciar l'historiador i arxiver Ezequiel Gort i Joan Pere, que estarà acompanyat de l'estudiós local Agustí Bel i Beltran. Serà, recordeu, a partir de les 7 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat, en un acte en el que també han confirmat la seva assistència la directora dels serveis territorials del Departament de Governació a les Terres de l'Ebre, en Maria Rosa Peig Comte, que estarà al mateix temps acompanyada també de l'alcalde d'Alcanà, Alfons Montserrat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dissabte, 16 de juny del 2012, acte solidari pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Estadi La Unió, a les 12 del migdia. Associació de Veterans, Unió Esportiva Aldeana, Veterans, Futbol Club Barcelona. Organitza Ajuntament de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona, Imagina Ràdio, Canal T, Cadena Ser, l'Ebre TV, La Veu de l'Ebre, Canal 21, Antena Aldaia i emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Siguem solidaris, no hi faltis.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària amb a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Metalo, Pirombodas, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Star, Sonic, Sherpas, Método, Pirombolas, Quijotes, Buitres, Junior. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa que l'Institut d'Ensenyament Secundari Les Planes i el Centre Públic d'Infantil i Primària Jaume Balmes confien a la Plana Ràdio els treballs de final de curs. L'Institut presentarà el crèdit de síntesi dels alumnes de tercer i el Col·legi Públic el treball sobre el pop i el rock que han preparat els alumnes de sisè. Tere Giné.
La ràdio municipal com a eina de comunicació de proximitat i dinamització social és a Santa Bàrbara també un instrument educatiu que els darrers anys ve utilitzant-li les planes del nostre municipi i que enguany també acollirà la demanda del CEIP Jaume Balmes per tal de donar difusió al treball escolar que han preparat des del centre. Així, dijous i divendres, 14 i 15 de juny, els estudis de la Plana Ràdio acolliran els alumnes de tercer d'ESO perquè puguin presentar els treballs de síntesi dedicats a la comunicació. El programa especial començarà a les 9 del matí fins les 12 del migdia. Demà seran 8 els grups que presentaran els seus treballs que inclouran informatius preparats pels alumnes, entrevistes a alcaldes, directors de centre i fins i tot DJs populars o reportatges dedicats a músics coneguts. El divendres el programa començarà a les 10 del matí i seran 3 els grups que hi participin. D'altra banda, enguany també rebrem els alumnes de 6è del CEIP Jaume Balmes. El dijous 21 de juny a partir de les 9 i fins a les 11 del matí, els dos grups en què s'ha dividit l'equip d'estudiants ens presentaran un magnífic treball que també han preparat sobre la música pop i rock i que és fruit d'una pluja d'idees proposada pel centre i que després ha servit per a que els grups es repartissin els continguts que volien desenvolupar, fessin la recerca de la informació, la treballessin per exposar-la a classe i finalment la poguessin presentar a la ràdio ells mateixos com a part d'aquesta experiència de treball de recerca i en equip. La Plana Ràdio ha posat l'emissora a disposició dels responsables dels centres, convençuda de que l'al·licient de poder difondre el treball i l'esforç dels alumnes a tot el poble i pobles veïns ha de servir per fer augmentar l'interès per aconseguir la màxima qualitat en els treballs i alhora aportar-los i l'experiència de poder dirigir-se a un públic més ampli.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a ser-hi amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.